A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
En diem catàleg, però és un volum, és un llibre. Llibre que pesa, ens deia ara l'Ignasi Domènech, el director de col·leccions del CAU, a la vora de 10 quilos, o sigui que fins i tot a pes els surt bé de preu. Tot el que hi ha dins és no només el que hi ha penjat, sinó allò que no hi ha penjat i que no veiem. Ignasi Domènech, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Aquí hi ha tot allò que està al CAU penjat i no penjat.
Sí, totes les col·leccions de pintura i obra sobre paper, entenem per obra sobre paper, evidentment el dibuix, però per exemple tota la col·lecció de gravats també.
Això és allò que qualsevol museu ha de tenir?
Bé, qualsevol museu ha de tenir, però molt pocs el tenen, certament. Vull dir, nosaltres el traiem ara, nosaltres teníem un catàleg totalment ja desfassat per molts motius, que es va publicar a la postguerra. Teníem moltes coses pujades a la xarxa, però un catàleg exhaustiu, el que es diu un catàleg raonat, que vol dir un catàleg on apareix la reproducció de l'obra, tota la biografia de l'obra, si va ser restaurada, quines exposicions va anar, a quins llibres se'n parla d'elles, etc. Més una introducció sobre el seu autor. Bé, això et diré que ara com ara, no sé. Jo diria que si no som l'únic museu que ho té,
sí?
A Catalunya poc li falta, sí.
Sí. S'ha de tenir per això?
S'ha de tenir, nosaltres el tenim en paper perquè és la celebració dels 125 anys, d'alguna manera estem en un moment molt important. Pocs museus d'aquest país poden celebrar 125 anys de vida, no? I per tant ens hem fet aquest homenatge amb aquest volum que a mig termini, perquè no quedi obsolet, serà pujat a la xarxa, pujarem a la xarxa i el anirem mantenint viu. Avui sabem el que sabem, però d'aquí 10 anys en sabrem més, evidentment. I és evident que aquest volum supera absolutament el volum de fa 78 anys, però és que tot avança molt ràpid. Aquí, per exemple, hem descobert tota una sèrie de gent que el teníem com a anònim i ja li hem posat nom i cognoms i sabem qui són. Poden aparèixer més coses, més notícies, no? No apareixeran més obres, això segur, perquè la col·lecció és la que és. I amb això hem tingut molta cura de que està perfectament tancada, no? Però
aquesta col·lecció s'ha fet gran des del 42 en ara?
S'ha fet gran, sí, però nosaltres hem estat molt curosos quan com t'ho explicaria, nosaltres hem seguit adquirint. Un museu adquireix de moltes diferents maneres. Adquireix per compra, però adquireix per donació, per dipòsit, etc. El que no hem volgut és mixtificar, barrejar moltes d'aquestes donacions amb la col·lecció originària de Rossinyol. És una col·lecció tancada. Llavors el que hem fet és, si són obres que només aquests autors estan en el Museu del Cau Ferrat, els hem mandat al Cau Ferrat amb una numeració a part.
D'acord.
Aquest llibre, de fet, això ho explica, com es forma aquesta col·lecció, i després hi ha una part al final que és l'addenda. Per no barrejar tot allò que des dels anys 40 ha anat entrant, en els anys 40-50 els criteris eren molt diferents. Ara nosaltres ara moltes d'aquestes coses potser o no les hauríem acceptat al CAU o les hauríem posat en un altre museu, a Maricel, per exemple, no? Aquesta addenda és, senyors, això forma part del CAU, però va venir després. Doncs bé, tot això, com et deia, ho penjarem a la xarxa.
És a dir, el que ha quedat ben delimitat és la col·lecció original del CAU.
Exactament.
I aleshores el que després, diguem-ne, s'hi ha anat incorporant.
Bé, és que amb el CAU estem explicant la col·lecció de Santiago Rossinyol. El que podem fer és que l'any 52, qui fos, va decidir entrar una peça i posar-la com si fos d'ell, perquè llavors el que estaríem fent és, d'alguna manera, enredant la situació.
Això s'ha pogut destriar bé?
Sí, perfectament, perquè tenim un sistema de documentació amb tot això queda claríssim.
La col·lecció original de quantes peces era? La de pintura i obra sobre paper?
La col·lecció original era d'unes 500 i escaig, 520, així aproximadament.
D'aquestes se n'ha perdut algun al llarg dels anys?
D'aquestes es va perdre entre l'any 36 i l'any 40. Va haver-hi un robatori d'un dibuix de Picasso.
Que no se n'ha sabut mai més.
No se n'ha sabut mai més res. Està denunciat i està això està on ha d'estar, diguéssim, per si algun dia apareix, eh? Però...
Perquè del dibuix se'n té constància del que era.
Sí, sí, i aquí sí. El catàleg està, eh? En el catàleg, jo el que he fet és posar els dibuixos de Picasso que hi ha, més aquest.
Més aquest.
I llavors la fitxa és una fotografia en blanc i negre d'allò que diu desaparegut cap a 1940. No el tenim, però formava part d'aquesta col·lecció. Bé, aquest país va passar una guerra, va passar una guerra molt complexa. Per sort, una gran part del fons del Cau Ferrat va ser protegit per la Generalitat, extret d'aquí i portat fora, però després vam passar una postguerra molt fumuda, en el que les, diguéssim, inversions o hi havia altres coses prioritàries en aquest país, és evident. I per tant, la seguretat del Cau Ferrat probablement no era una d'elles, en un país devastat com era, i doncs bé, va haver-hi un robatori, doncs... una desgràcia, però... bé, per sort no va anar la cosa més, que també ho han de veure així, això,
Amb Alfons va anar a fora? Tot ell?
No, o... tot ell no. Tot ell no. Una part de les col·leccions, la Generalitat es va ocupar de portar-les a Barcelona i de Barcelona van marxar cap a Figueres, etc. No? Evidentment, en aquell moment d'emergència no es podia desmuntar tot això, perquè pensar que no solament era això, sinó que era el Museu d'Art de Barcelona i molts d'altres, no? Museus episcopals, etc., que existien ja en aquell moment i que, a més, eren el focus de la mirada d'aquella voluntat de destrucció.
Allò va ser una heroïcitat en molts àmbits.
Sí. Es va fer una tasca de salvaguarda del patrimoni molt més que correcta en una situació molt de dificultat extrema, perquè clar, si avui en dia ens plantegéssim hem de desmuntar això en 24 hores no sé, o en poc temps ja ho faríem.
Ens venia al cap la reforma dels museus i el trencaclosques que va suposar treure totes les peces per tornar-les a posar, i que durant la guerra això s'hagués de fer de la manera que s'hagués de fer amb el personal que es va fer, amb les presses, amb les condicions, amb totes aquelles coses.
Sí, per sort, la Generalitat comptava amb un grup de professionals molt apte, però clar, amb una situació molt complicada, perquè no estava pensat aquella, o no estava mesurat aquell grup de persones per tenir de fer una feina tan urgent i tan complexa, sinó que era una cosa, doncs bé, per fer altres coses, no? Vull dir que tornant a l'origen, sí, ens falta una peça, però vaja, qui sap si algun dia apareixerà.
De tot aquest fons, quin percentatge s'exposa?
Mira, s'exposa aproximadament un 80% del fons, un 80%. I s'exposa perquè és allò que Folch i Torres es troba penjat a la paret quan Santiago Rusiñol generosament dona la col·lecció i la casa a Sitges, i la resta ell mateix ho tenia guardat amb calaixos, perquè ell evidentment ja les parets ja no hi podien cabir res més, i llavors allò nosaltres ho tenim a reserva amb unes condicions doncs bé, de seguretat i de temperatura i d'humitat, etc., de conservació correctes, i gràcies a aquest a un volum d'aquest tipus es podrà donar a conèixer i potser doncs encara tindrà més difusió, en el sentit de que altres museus ens ho podran demanar, etc., per formar part d'exposicions o de catàlegs, etc.
S'exposa, per tant, allò que Rusiñol va voler.
Sí.
Continua sent així això, sí. I continua sent així des que Folch i Torres va arribar fins avui.
Clar. Folch i Torres ho va endreçar una miqueta en el sentit, doncs bé, escolta, va treure un parell de sofàs que hi havia, perquè de repente doncs, aquells sofàs ja no tenien sentit, o la part més domèstica va desmuntar aquesta part més domèstica de casa que tenia, però de fet el que estava a la paret, potser en altres llocs així, però el que estava a la paret segueix a la paret.
Hi ha, com deia l'Ignasi Domènech, quelcom no només important en el volum, però el fet de ficar tota la col·lecció i de sistematitzar-la i de donar tota la informació possible, sinó que converteix en no vulnerable una part de la col·lecció perquè la podem mirar a qualsevol moment, a qualsevol hora, quan són obres d'aquelles que a hores d'ara s'han de tractar amb una cura extrema. No?
Clar, són molt delicades, dibuixos o, per exemple, molts dels dibuixos de Ramon Casas, que en tenim una col·lecció molt, molt fantàstica, formen part dels àlbums de Santiago Rusiñol, doncs àlbums on ell doncs bé, enganxava, etc, records. Clar, nosaltres aquests àlbums no els podem exposar contínuament.
Ara aquests àlbums sí, que s'han pogut veure en l'exposició del 125 aniversari.
Ara, amb aquesta exposició que dius que es tancava ara, però que de fet hem ampliat fins al 22 de març, es pot veure aquest àlbum, no? Però clar, aquest àlbum... hi ha retalls de diari, hi ha cartes manuscrites, hi ha moltes coses que tenen una gran fragilitat i per tant han d'estar tancats i han d'estar a les fosques i han d'estar en unes condicions determinades. Ara ja, llum i taquígraf, estan tots publicats aquí. Es poden anar passant tots els dibuixos i tot això i es pot veure tranquil·lament. Clar, no els podem tenir exposats.
És que sí que és cert que un s'imagina tocant un àlbum, no només pel valor que té, per la transcendència que ha significat, per tot plegat, eh? Perquè al cap i a la fi és un àlbum com hem fet àlbums tots a la vida.
Sí, sí, sí.
Retallant papers de diari, però evidentment enmig de l'àlbum hi ha uns dibuixos que no som nada de dir ni de lluny capaços, sinó que ningú pot haver fet mai com hi ha en aquell àlbum els dibuixos de cases.
Clar, i de Rusiñol també, i moltes cartes cases. I coses que, repeteixo, són molt delicades a hores d'ara, perquè són obres que tenen més de 100 anys i són paper, és cel·lulosa, és complicat tot això.
Assumeixen ara els directors de col·leccions i els conservadors que hi ha obra que no es pot exposar gairebé mai, d'una forma permanent?
Clar, és evident. Nosaltres, per exemple, heu de saber, clar, perquè la gent es pot preguntar, home, si hi ha dibuixos de l'època de Rusiñol encara penjats al cau, bé, aquests dibuixos tenen, i amb això són molt escrupulosos, estan il·luminats amb unes condicions òptimes, però, a més, els vidres dels marcs tenen uns filtres de tots els elements patògens que poden fer mal al paper, i aquests vidres es van canviant contínuament perquè es vagi mantinguent això.
Jo que sé, els dibuixos de la cobla del pensil, sí, per exemple, tenen tota aquesta protecció.
En algun cas, i també hem fet alguna reproducció facsímil, per dir, ostres, està la cosa molt malament, i mentre pensem què fem o el deixem descansar. Tots els museus el que fan és, i nosaltres ho tenim dificultat amb això, per exemple, el Manac o d'altres, el que fan és cada 6-8 mesos canvien la col·lecció de dibuixos que tenen. Els amaguen novament, els porten a la foscor novament. No? Nosaltres, si féssim això, hem de desmuntar la meitat del cau. I per tant, el que fem és això, és tenir-los en unes condicions en el que això, aquest mal no pot avançar.
En qualsevol cas, això té una vida finita o no? El pensar tot, en un dibuix tot
sí,
té una vida finita, no?
Finita, clar, però en principi tots aquests papers conservats d'aquesta manera han de durar moltíssims anys, molts anys. Sí.
Com s'elabora un catàleg raonat?
Com
per on
es comença?
Se sap que hi ha tot això, per on
primer
es comença?
Primer
es
comença per revisar escrupolosament tot el sistema de documentació de la casa, per veure que tot allò que forma part dels fons realment té un nivell de registre correcte, i a partir d'aquí es va treballant a sobre cada peça. Vol dir, es fa la biografia de cada una de les obres, a quines exposicions va anar, quina bibliografia surt, quants autors l'han tractada, perquè d'alguna manera el que fem és... Aquest catàleg està fet amb dues idees bàsiques. Una és perquè el públic en general pugui conèixer les col·leccions del CAU i es trobarà uns textos escrits amb un nivell de divulgació científica, vol dir apte per tots els públics, però l'especialista trobarà també diferents punts a on construir més coneixement. A partir de bibliografies, a partir d'etcètera, podrà anar fent més i trobant més. La persona que llegeix això pot saber, per exemple, pot tenir no solament la informació que li donem, sinó saber tots els autors que han tractat aquella obra i anar molt més enllà encara. Per tant, és una cosa que pot ser una lectura o es pot convertir en un llibre de sobretaula per anar mirant i pel plaer d'anar mirant les fotografies. Nosaltres estem molt contents, per exemple, de la qualitat del color. Aquí això ha estat una lluita...
Que és una de les grans preocupacions sempre.
Una gran lluita. Vam estar a peu de màquines fins a les tantes, fins que van sortir els colors exactament com volíem, amb una impremta probablement la millor que tracta aquest tema a Catalunya. I s'ha fet una feina amb això molt curosa. No? Però això, i després tota la vida, les restauracions que ha tingut, qui les ha fet, etc, etc. O sigui, tenim la biografia de cada una de les obres. Es comença construint això. Un cop es construeix això i es té tot això, una revisió de com tenim totes les reproduccions fotogràfiques. Vol dir, tenim fotografia, evidentment tenim fotografia en blanc i negre, que és aquella que mai canviarà de color, i que és la que ens obliga a tenir el sistema de documentació bàsic. I després dir, bé, tenim de les obres de Rossinyol de Cas, tenim fotografies dels anys 90 en color. Què ha passat? Ostres, no. L'última que tenim és l'any 2005, sí, però no era exacte. Doncs bé, planificar la fotografia de nou de quasi bé tota la col·lecció. Quan dic quasi bé, és quasi bé tota. Amb tecnologia moderna, etc. I després començar...
Però l'obra més reproduïda?
L'obra més reproduïda...
La noia de la clavellina?
La noia de la clavellina, ostres, clar, en tenim uns quants, de grans...
De best-sellers.
De best-sellers, no? Tenim obres de cases, per exemple, el retrat de Rossinyol penjat de llum,
sí.
O els nus de cases, també, la nena de la clavellina, no cal dir, evidentment, els Grecos, i també el Picasso, probablement el Picasso, la cursa de Braus, no?
Aquestes són, diguem-ne, les del pom de dalt de reproducció, eh?
Sí, sí, sí.
Però
sí,
cap d'aquestes reproduccions, diguem-ne, tampoc valia... per aquesta obra de referència?
No. Algunes sí, per exemple, el Picasso sí que l'havíem fet fa poc, però clar, és que és molt complexa realment, el món de la fotografia artística, de pintura. Tothom s'hi veu una mica amb cor, no? Total és emmarcar un quadre, tirar un flash, no. S'ha de fer unes proves de color molt, molt ben fetes. La tecnologia emprada ha de ser molt bona, però a més el fotògraf ha de ser excel·lent. I en aquest cas crec que ens n'hem sortit molt bé. I després, un cop tens tot això... fet aquesta biografia de totes les obres, que aquí hi ha una feinada de molt de temps, és pensar en qui pot fer el text aquest introductori o el text sobre el pintor, el dibuixant, etc. No? En aquest cas hem buscat 25, són 25 autors, entre els quals em conto, però o sigui, són 20, això, 25, tots ells especialistes en la persona amb la que parlen, que a més ens ha servit per fer això. La idea és, si us plau, em fas una sèrie de pàgines parlant d'aquest senyor, utilitzant o citant els últims estudis, el més contemporani que hi hagi sobre això. Un altre encàrrec era, i així el lector ho podrà veure, se li va fer l'encàrrec als autors de dir, fes un incís important amb la relació del pintor amb Rossinyol. Per què això està aquí dintre? Nosaltres ho sabem, però és important que ho sàpiga tothom. Doncs resulta, no tothom coneix tant la relació de Casas i Rossinyol, que és molt coneguda, però molts d'altres, per què estan aquí dintre, no? I després se li demanava que aquesta informació que nosaltres havíem anat elaborant durant molt de temps, que la repassés per veure si se li acudia alguna exposició que se'ns havia passat, alguna cosa, o algun llibre que se'ns havia passat i tot això. De tal manera que s'arrodoneix un tou d'informació impressionant.
Aquesta balança tan difícil d'equilibrar... forma part del criteri propi del museu? És a dir, aquesta rigorositat o aquest vessant més pels investigadors i aquest vessant obligat també per a tots els públics que ha de conciliar-se en aquest catàleg?
Clar.
És un criteri general o és un criteri que el museu ha volgut...
Bé, és un criteri que la majoria de museus avui aplica. Nosaltres això tenim claríssim. Nosaltres anem cap al museu social, cap al museu a on s'integra la societat i ha d'entrar, i ha de ser-hi, i ha de participar-hi, i ha de poder gaudir. I per tant, això sí, el que no podem fer és dedicar-nos només a un públic determinat, genèric, i deixar tota la part d'investigació. Perquè aquesta part d'investigació... és la que ens dona tota una sèrie de recursos justament per tornar a aplicar, fer exposicions, fer publicacions, etc., destinades a aquesta gent. O sigui, si parem d'investigar, ens quedem allà on érem. No, n'hem de saber cada vegada més i cada vegada hem de buscar més possibilitats justament per revertir tot això en aquest públic. No?
El Cau és un museu difícil d'explicar.
El Cau, sí. No, és més fàcil altres, altres de... altres amb les parets amb una sola línia, diguéssim, perquè ens entenguem d'una manera molt, molt senzilla. No? Sí, és difícil d'explicar perquè és una immersió en un temps molt determinat. No? Entrem al Cau i entrem a finals del segle XIX, és com un viatge en el temps que es fa amb un metre, vull dir, camines un metre i entres a dintre i et trobes amb tot allò, no? És tot aquell volum de peces que cada una busca el seu lloc, no?, a la paret. i necessita d'una cosa que avui en dia cada vegada tenim menys, que és temps. Temps per fruir. Amb l'època digital, amb el que tot és un clic, 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 i tot és pantalla a l'esquerra o a la dreta.
I anem passant.
Aquí, doncs, el món digital el tenim a altres llocs, però aquí el que s'ha de fer és intentar una mica de calma. I a part el que necessites, evidentment, és més d'una visita.
Va a la contra del temps, aquest museu.
Va en contra del temps, sí, però de fet és que, si tu vols, tot, la literatura també va contra el temps, perquè clar, si t'has de llegir una novel·la de 200 pàgines, un post de tuit, doncs, un Twitter, doncs clar, és molt diferent això, no? Tot el que és la cultura, de fet, hem de fer esforços per intentar portar-la cap al camí, no?, dels temps actuals, però evidentment no podem convertir-ho tot en un tuit perquè pot ser una mica complicat, no?
Sí que és cert, però, que en la majoria d'exposicions que s'han fet a partir del fons del cau, més d'un i més de dos han dit: oh, ara tinc l'oportunitat de veure millor
clar.
allò que és difícil veure-ho tan bé com quan l'equip del cau diferents exposicions ha agafat algunes d'aquestes línies de les tantes que es poden agafar i les ha posat amb un cert ordre, no?
Sí, jo recordo això, quan vam estar tancats per les obres, vam muntar al principi de tot una exposició
el Miramar, em sembla que va ser,
que vaig comissariar, i allà vaig escollir, doncs, una sèrie de les peces més significatives de cada una de les col·leccions, no? I clar, la gent et deia: ostres, ara sí que... Bé, ara sí que, per què? Perquè jo hem fet, l'equip ha fet l'esforç de donar-t'ho d'una altra manera, però si vols, allà hi és allò. S'ha de fer una mica aquest esforç. Quan vam fer l'exposició de Ferros, per exemple, la gent va quedar fascinada. Una exposició de les que jo he comissariat que estic més content, probablement, no? Perquè feia aparèixer una cosa que s'exposava per si sola sense formar part de tot l'altre acompanyament. Estaven nus davant de l'ull de l'espectador i són peces extraordinàries. Clar, el cau necessita aquesta voluntat de... aquesta mirada pacient. Però nosaltres ara, per exemple, tenim una exposició dels 125 anys del cau en el que hem tret algunes peces, i sempre que fem exposicions lligades amb això en anem traient. No solament nosaltres, ara hi ha peces, obres del cau que estan al Japó, per exemple, no? I nosaltres, bé, el públic en general pot veure obres de la casa, perquè hi passarà més gràcies a aquest volum. Cada vegada més el museu és més conegut arreu i cada vegada ens demanen més obres. Nosaltres tenim peticions aquest any del Museu de Le Havre, de museus de París, etcètera.
Això sí que permet una visita tranquil·la.
Exacte, aquest llibre, aquest volum, t'asseus al sofà
i vas mirant
perquè tot està reproduït, i tot està reproduït amb una qualitat extraordinària. Sempre és millor, evidentment, l'original, però et permet això, i a més et permet aprofundir sobre els autors. Per exemple, aquí molt poca gent coneix l'obra i l'interès de la dona de Rossinyol, per exemple, de la Lluïsa Denís, una dona que pintava i que pintava amb Rossinyol, i que alguns autors inclús es van atrevir en els anys 50 a dir que alguna obra de Rossinyol
és
de la senyora. No té la seva dona no tenia la qualitat de l'obra del seu marit, però realment aquí ens presenta el text, que és molt bonic, el text sobre aquesta senyora. Ens parla d'una dona que va escriure poesia, que va escriure teatre, que pintava, etc. No? Hi ha gent que ho sap, això sí, però un públic en general ho desconeix. O, per exemple, la seva filla, Maria Rossinyol, també, que va ser una gran decoradora de ceràmica en un moment en què aquest tipus de feines era un tema molt, molt prestigiat. I aquí s'estudien les obres que hi ha a la paret d'ella, però també és la seva història. O d'altres personatges que en sabien molt poc. Cal recalcar que aquest volum està fet en català i en anglès. Això és molt important. Català, obvi, no cal discutir-ho. I l'anglès, pel fet de que volem una difusió internacional d'això. La majoria d'aquests autors no tenen una monografia. Ja no en anglès, no cal dir-ho, ni en català. I, per tant, això dificulta molt el seu coneixement.
És a dir, fora dels grans noms...
fora dels grans noms, però els acabaríem aviat, aquests grans noms.
Sí, sí, esclar.
Anglada Camarasa, Rossinyol,
Casas Picasso.
Casas Picasso, el Greco.
Greco.
I me'n deixo algun, però la resta, amb gent d'una qualitat extraordinària, no els coneix ningú a fora de les nostres fronteres. Això jo tinc clar una mica per què és. Ens falta, nosaltres hem punxat com a país, no el Cau Ferrat, punxem com a país amb aquesta difusió internacional de les nostres, de la nostra història de l'art, de les... Veiem grans exposicions, Viena 1900, a París 1900, bueno, Barcelona 1900 es va fer només en un lloc, però s'hauria de...
Segurament també perquè hem tingut noms que han escombrat a la resta, per dir-ho així, mediàticament, no?
Sí, no, i perquè aquestes exposicions que fa que jo, a mi em sigui molt més fàcil conèixer els artistes de l'època de Rossinyol, txecs, austríacs, italians o anglesos, que no pas els d'aquí, per dir alguna cosa, és perquè darrere d'aquests artistes hi ha un estat que procura per aquesta difusió. Nosaltres doncs, funcionem com funcionem i tot això és una mica difícil. Bé, la idea és que amb aquesta edició en anglès això tindrà una difusió internacional important, que nosaltres estem procurant, nosaltres no solament això està a la venda, sinó que per intercanvi...
Aquí anava, el museu pot constatar una demanda cada vegada més gran d'informació, d'interès...
Sí, i tant. Clar, és que a mesura que fem exposicions, a mesura que aquestes exposicions surten a premsa, a mesura que aquell conservador que està en un museu a l'estranger, via per la web, pot trobar, o entrar a la nostra web, troba coses que queda fascinat i ens les demana per formar part de les seves exposicions, no? A partir d'ara això probablement passarà més i sobretot el que passarà és que molts d'aquests autors molt importants, jo l'altre dia deia, per exemple, gent del món del teatre però al mateix temps de les arts gràfiques tan importants com Adrià Gual, ningú sap qui és, però és que ningú sap qui és a Madrid, diguéssim, ja no, jo no et dic a París, i tants d'altres que hi ha aquí dintre, no? amb aquest volum doble, amb aquest volum anglès, per primera vegada començarem a difondre d'una forma internacional les col·leccions d'aquesta casa. I diríeu, home, bé, jo us diré una cosa, el món anglosaxó, els conservadors, els meus col·legues del món anglosaxó o francesos, sobretot si ets anglès, parles anglès i punt. Vull dir que l'accés... No, això va així. Si l'accés
ja.
A altres coses...
Com en tants àmbits,
etcètera. Doncs bé, aquí ho tenim en anglès i comencem a fer-ne aquesta difusió. Nosaltres tenim una biblioteca dintre dels museus, biblioteca d'ús intern, però també que està oberta a qui vulgui consultar-ho, i el que fem és, a partir d'aquest volum, farem créixer molt la biblioteca per intercanvi, de catàlegs importants de museus, etc., que serà l'excusa perquè això arribi en alguns llocs, i quan no hi ha intercanvi, el que fem és enviar-lo perquè estigui, formi part de les biblioteques, de les grans biblioteques d'història de l'art, com el del Victorian Albert, o la del Museu d'Arts Decoratives de París, que és la Biblioteca Nacional d'Història de l'Art Francesa, etc., etc.
Tres quarts d'onze. Tant que en parlem del Cau i tan poc que el coneixem.
Bé, saps què passa? Que el Cau, són molts caus, Sí que el coneixem, el Cau, però el Cau té moltes històries encara per explicar. N'hem explicat moltes, però això no s'acaba. Això no s'acaba perquè el podem explicar des del punt de vista del seu autor, el punt de vista del col·leccionisme, el punt de vista dels artistes que formen part. No ens l'acabarem, perquè Rossinyol és un personatge totalment polièdric que tampoc s'acabarà d'estudiar. Van sortint nous estudis, nosaltres mateixos també seguim aportant nova informació sobre tot això, t'asseguro que no ens ho acabarem això. No.
Ens quedem de moment però amb aquella història clàssica del Rossinyol de sempre que repeteix moltes vegades?
El Rossinyol de sempre es va desemmascarant, aquella imatge del Rossinyol, Xaró, bueno, aquella
imatge tan tòpica que durant tants anys...
Tal, jo crec que ja es comença...
Comença a travessar-se ja?
Jo crec que sí, que la història dels duros de quatre pessetes, o la història de l'excursió amb carro, que suposadament si tothom que l'hagués vist, bueno, hauria anat per tot Catalunya, no? Hauria anat des de la Seu d'Urgell fins a Amposta, però clar, tot això comença una mica ja a desaparèixer i ens va apareixent cada vegada més un personatge d'una intel·ligència brutal, d'una sensibilitat i sobretot un artista ple. Aquí es podrà veure, per exemple. Jo sempre repeteixo que el gran crític de l'època del noucentisme, que era Feliu Elías, que era un pintor, però a més va ser també crític d'art, deia que el millor dibuixant català era Santiago Rusiñol. Jo quan ho dic, la gent es queda així, perquè pensa, i Cases? Bé, jo no entraré en
què és el pensament immediat, eh?
Però la idea és, fixem-nos, i ara, per exemple, en l'exposició que tenim ara, que hi ha alguns dibuixos que jo he tret de la reserva per ensenyar, hi ha uns dibuixos extraordinaris. O els dibuixos que presentem a l'exposició d'ara, que són els dibuixos inèdits, que no s'havien vist mai, que s'han trobat ara, els quasi 30 dibuixos fets per, del Santiago Rusiñol adolescent, ens presenta un personatge que sí que s'anava de festa i sí que s'ho bevia tot i sí que s'anava a les tertúlies i sí que... però que era un dibuixant extraordinari. Cada vegada més doncs, apareix aquest personatge que té una força molt, molt important.
Per què no va decidir penjar aquest Rusiñol al cau?
Aquests dibuixos?
El propi Rusiñol? Per què algunes d'aquestes joies
perquè,
que veiem ara?
És que aquestes joies que veiem ara no formen part del cau. Les que veiem a l'exposició formen part d'on estaven en una biblioteca. Jo els havia vist publicats en una publicació de l'any 1881, però jo volia veure els originals. I jo he estat com 2 anys i pico buscant per diferents biblioteques, fins que al final vaig tornar amb una que ja hi havia anat i vaig dir, m'és igual, això està aquí, anem a buscar i arremenguem-nos. I va acabar sortint amb unes caixes allà. Bé, les coses estan com estan, no? Però la majoria d'obres d'ell que ell guarda és perquè ell mai va donar massa importància. Es va donar massa importància a si mateix. On són les fotografies, per exemple, del 4 de novembre de 1894, quan s'inaugura el cau? No n'hi han. Són actes que per nosaltres avui en dia, vistos des de l'actualitat, tenen pes i una importància, una transcendència molt important, que per ell, escolta, no? Doncs, bueno, era una cosa quotidiana, normal, etc. Això ens parla d'una falta d'ego impressionant, i això és molt interessant.
Segurament per això el cau és així, no?
Exacte, d'ell i de la seva generació, que van fer coses extraordinàries, però no des del punt de vista de...
d'autoafirmació personal. 10:49, catàleg de pintura i obra sobre paper del Museu Cau Ferrat, fins al 22 de març, oberta l'exposició del 125 aniversari, i aquí tenen tot el cau acabat de sortir del forn, aquest immens volum, al preu de 31 euros, a la botiga del cau. Ignasi Domènech, gràcies.
A vosaltres.
Fins a propera.
Fins a propera.